Luis, què fallero has vingut?
No, més fallera per els cascos estos.
No, és que la gent si ens veig gaire, pareix que siga el pentinat, sí, el pentinat de les falles de Borriana. Estem els dos en pentinat de falles de Borriana.
Sí, sí. Però quin himno és el de Paquito el Chocolatero, que jo crec que si els espanyols votaren con letra o sin letra, o com da igual, jo crec que és l'únic que ens unís a tots. Da igual que siga de la ideologia que siga, perquè l'altre, l'oficial, sempre n'hi ha pegues. Sempre n'hi ha pegues per ficar-lo.
Però este...
El que xulen, el que això, segur en quina situació. I este, vamos, és ficar-lo i la gent s'alça, s'abraça, s'agarra i el que faci falta.
Tu d'una conta, jo començo el programa dient del pentinat de les falles de Borriana. Jo sempre tiré per la meva terreta, és a dir, on estic? En la província de Castelló, on fan falles? Més pròximes de mi, a Borriana.
A Borriana.
És que som molt de lo nostre, eh?
Claro, i és que si no potenciem lo nostre, que aunque avui també parlarem de les de Borriana, però al final, del seu origen, però com ja en altres ocasions hem parlat de Villarreal també, perquè Villarreal també va ser municipi de falles també, lo que passa que per lo que siga no va desenvolupar com en altres municipis de la nostra província. Però vull contar-te una miqueta anècdotes de les mateixes falles que a lo millor molta gent desconeix, i que a mi me resulten una miqueta interessants, com per exemple la primera falla, que n'hi ha una documentació que, diguem que en l'any 1849 se va començar a escriure els llibres de la història de les falles i tal, però en canvi han descobert una documentació de l'any 1820, però tu saps de què? D'un italià que va fer la primera falla que està documentada, un italià.
Un italià?
Un italià, i damunt van anar a la presó per fer-la.
Per què?
Pues ara més o menys vaig a contar-te
vale.
Esta història
de
les falles. Vos has
donat
el titular.
Italià que mana a la presó per documentar la primera falla?
La primera falla que consta, que està constada com a documentar. Aunque és una festa que és no, origen, o sea, tal any, tal dia, tal empezó, no està, diguem, documentat com a tal. Se sap que és al segle XVIII, no? Se la situa en el segle XVIII i s'assenyala com una cosa humilde, no? Gent del barri, no? És per celebrar el dia de Sant Josep, pues, que juntaven quatre fustetes i tal, i d'això a aconseguir ser un motor econòmic, perquè avui en dia no n'hi ha que oblidar que les falles de València, junto a su paella, tal vegada siguin les festes més reconegudes d'aquest país, vulguem o no vulguem, els que no viuen en la meseta.
A tot arreu del món.
A tot això, no? I això, vull contar-te per això, què feia un italià plantant una falla al centre de València a l'any 1820? I què falla seria per a que això el tingueren que tancar a la presó? No? Per este dilema vaig a acabar-lo de descobrir per a tu i per a tots els nostres oients. Que segur que el senyor Félix Casalis, l'italià del qui parlem, no s'imaginava que dos segles més tard se parlaria en esta emissora i en altres llocs d'aquella falla que se li va ocorrir plantar prop del seu bar. I no n'hi ha més que, pues això, que la banda de la fatídica conseqüència que va tenir per a d'ell. I és que és la més antiga de la que se té constància avui en dia, ja que data de l'any 1820. I és que, com a curiositat, Susana, la primera documentació fallera apareix en l'any 1849, o sigui, 29 anys més tard, una documentació, diguem, fiable i sèria.
A Félix li va eixir tan malament que inclús el van borrar durant 20 anys de la història.
Sí, sí. Però, bueno, hi ha gent que és amant de descobrir documentació. I la història, pues, és la següent, no? Félix Casalis, un italià nascut al Piamonte, a l'any 1763, se'n va anar a viure a Barcelona. I allí se va casar amb la dona en esta ciutat. El seu matrimoni va tindre tres fills i se van traslladar a València els primers anys del segle XIX, obrint pues, diferents cafès i licoreries fins a tenir el Cafè del Sol, que és el barri central d'ahí de València. El Cafè del Sol estava situat, perquè ens fem compte, al carrer Saragossa de València. Descontent amb el rei d'aquell moment, que era Fernando VII, Casalis, pues, se li va ocorrir plantar a la vigília de Sant Pasqual,
de Sant Josep.
Que estaria jo pensant.
Pues jo, bueno, tu Sant Pasqual i jo Sant Joan.
I se vendran pa casa.
Mare. Sí, sí, sí.
Pues una falla a la plaça de Santa Caterina, on se satirizava pues, al monarca. I on apareix el personatge mitològic de Faetó, escalant al sol. Tinc que dir-te i als nostres oients que Faetó era Helios, era fill d'Helios i el germà d'Eliades, especialment recordat perquè alrededor de que son pare era el dios Sol, sempre anava dient per ahí que su padre era el dios Sol.
Que era un xuletà, vaya.
I és que resulta, Susana, que pocs dies abans, concretament el 10 de març de l'any 1820, el monarca se va veure forçat a jurar la Constitució després de diverses revoltes que se havien provocat per la seva imposició de l'absolutisme espanyol, per això lo del rei sol, no? Aquesta ironia, sarcasme, perquè no oblidem que les falles sempre amaguen una crítica.
No, no, amaguen no, ho trauen a la llum, el que passa que
ja, sé que no va agarrar molt.
El que passa és que és de l'única forma que es pot... és una crítica humorística, no?
Correcte, n'hi ha que agarrar-lo en aquest context, no? Uh-huh. I és que la broma no va agradar res pues, a les autoritats i l'italià va acabar de presó en Sant Narcís, on, segons la crònica, cridava «La muladeta fa el molt perduto». No tinc ni idea de lo que va dir l'home, però de que era dir algo que no deguera ser molt la gràcia.
Sí, com la xuleria, la socorreneria, sí. M'ha perdut, no?
Pues això. Ja sabem l'origen de la més antiga documentació, vaig a contar-te ara quines característiques tenien l'habilitat de les primeres falles, com t'ha dit antes, que estan catalogades en l'any 1849. I per a començar, dius que al principi les falles pues, eren una mena de tarima on se situaven diverses figures a manera de teatre, o sigui, un escenari, no? Xicotet d'ahí. Amb el temps, influïdes per el desenvolupament, tant el turístic a València, que ja iniciava als anys 20, als anys mig, pues, a més d'altres factors com el desig per part del poder polític de potenciar la part artística del monument, en detriment de la crítica volien ells més que falles més bonita perquè no fiquen lletrerets, no? Ahí perquè, però bueno, que això va anar guanyant en granaderia fins a convertir-se el que avui en dia és, vamos, unes falles grandíssimes i plenes de crítica, tot lo contrari que se pretendia en un primer moment.
De tots els modos, diuen que no eres ningú si al final no te trauen en una falla.
És que això té que ser un honor, eh?
Totalment.
Saber-te caràcter, pa lo bueno, pa lo malo. Jo,
totalment jo és un honor.
No les ha vistes en guany, però t'assegure jo que un personatge que tots tenim en ment serà, segurament tindrà su raconcito en cada falla d'estos lugares de la comunitat.
Jo crec que sí, jo crec que sí, eh?
Bueno, no anem a dir noms, que la gent vaig a veure-les i segurament... Ai, pues sí que, és, que no serà este? Pues també vull contar-te l'origen de les mascletaes, no? Ja hem contat una miqueta l'origen, no? De ser modestes a ser grandíssimes com són avui en dia. Uh-huh. I les mascletaes, este acte pirotècnic no ha estat sempre com és ara, evidentment. A partir dels anys 20 era habitual pues, l'anomenada traca quilomètrica, aquestes que a Via Real encara se solen fer, la qual se col·locava elevat sobre el públic, el qual corria davant o darrere, anant al pirotècnic a la part posterior amb una canya de manera de metxa per evitar que se parara. Ja als anys 50, es va introduir la mascletà, com es se coneix avui en dia. Ara bé, amb els temps, pues, pues, ha anat introduint-se tota classe de tecnologia. Avui en dia te veus el pirotècnic en un ordenador i des d'ahir va apretant tecletes i vas tu veient que van soltant diferents tipus de mascletaes.
Formes, colors...
Correcte, que avui en dia fer mascletaes en colors és, digamos, l'últim de l'últim, no? També un altre factor que han evolucionat en les falles són les bunyoleres. I és que els bunyols de carabassa són típics, que per cert, un recordo a mi cunyada que els fa espectaculars, que és burianera. Jo no he vist cosa més bona per aquestes fetges, vamos. I ara que estic jo cuidant-me la dieta, Susana...
Estàs per bunyolets.
Ha vingut al cap enseguida la meva cunyà. A les festes, per això, són típiques a les festes falleres, des de sempre. Antigament era tradicional l'estampa de la dona vestida de valenciana que estava en un joc del carrer venent-los. Però amb el pas del temps, aquesta imatge va ser cada vegada menys freqüent, la veritat. L'expansió de la festa va ser que les falles s'anessin establint xurreros de fora. O sigui, venia tanta gent que no donaven abasto les bunyoleres, doncs ja venia gent d'altres llocs. Especialment de la ciutat de Madrid, que em parega estrany. Que són els que van portar la tradició de los chocolates con porras i tot això, pues van introduir molt això, el chocolate també com a festa d'aquestes setmanes. I també les falles infantils, que les falles infantils té també una curiositat, i és que van ser creades pels mateixos xiquets. A finals del segle XIX, els habitants més joves de València construïen les seues pròpies falles amb caixes de cartó i ninots, o simplement amb trastos vells, i les plantaven pues, als carrers i places de la ciutat per a cremar-los el dia de Sant Josep.
Clar.
Recorrien els carrers demanant materials per al seu monument i col·laboració econòmica per pagar les despeses pues, de la mateixa
de la festa.
I com els focs artificials que també se feien en la mateixa crema. se va voler fer tradicional el grup de xiquets que anaven per les cases recollint trastos vells. Però t'he de dir que les falles infantils realitzades pels mateixos xiquets van desaparèixer del tot. Concretament, als anys 50, quan en l'any 1952 es va obligar que cada falla adulta tutelasse la falla Clar. Infantil. Per mi que alguna malesa deguen de fer. Perquè,
absolutament.
Ah, perquè, vamos, després de 30 anys que ja... O serien tan grans i monstruoses que ja entraria el risc.
Era un desmadre.
I des d'entonces, cada comissió fallera planta pues, això, la seva demarcació, una falla gran i l'altra infantil. I els xiquets van perdre pues, el control de la seva festa, que va passar a dependre d'altre camí dels grans i a ser tutelats per estos mateixos.
A tindre regles.
Correcte. També uns altres factors que avui en dia, quan fiquem la televisió autonòmica, quasi que tres dies antes, ens veiem la Mare de Déu en plan monstruós, monstruós en l'expressió de grandíssima, no? Ahí en la plaça, i gent l'ofrenda de flors, no? Però és que, veient tal multitud que desfila l'ofrenda de flors de les falles, resulta difícil imaginar que tot va començar espontàniament quan, un 9 de març de l'any 1941, un grup de falleres es van vestir de llauradores, i es van passar per una... Pues es van ficar una mantellina al cap i van portar flors a la Verge dels Desemparats. Les van deixar fins dins de la basílica. Vamos, que avui en dia, pensar que vas a fer l'ofrenda dins de l'església, això és impensable.
No? Per la quantitat de gent que va.
Evidentment. Cada any anaven cada vegada una miqueta més de gent, fins que en l'any 1945 l'aparició d'este acte va fer que... salts d'alegria als governs franquistes, perquè van veure que això anava evolucionant, perquè veien com dins d'una festa tan pagana en el seu origen com en les falles apareixia un acte catòlic dels que tants a ells els agradava. O sigui, una festa pagana del fuego, quemar todo lo prohibido i tal, a que vaig a la gent en un ram de flors...
A que siga en honor de la Mare de Déu dels Desemparats, clar, clar.
Pues aquell any faller, majors de València van encapçalar una comitiva per a que van participar també belleses falleres d'Alacant, les de Castelló, de Madrid i Barcelona, i les seues respectives corts d'honor. També van anar l'alcalde de València, representants de la Junta Central Fallera i les comissions falleres que volgueren participar. A l'any següent, a l'any 46, ja van participar unes 3.000 persones i unes 150 comissions falleres, imagina't això, I en l'any 47 ja se va convertir això en un acte oficial, vamos, que en la qual se va afegir la plana major de tota la política i de la festa, alcaldes, presidents, fallers majors de les comissions, Junta Central Fallera, vamos, tot el que tenia algo d'influència en el municipi contornar, estan ahí tots per a la foto, ¿verdad?
Que cosa més rara.
I ara, en fin. Pues ja parlant una miqueta dels seus orígens i això, pues ara, com hem parlat a la introducció de Burriana, pues també tenim que contar que el nostre poble germà, perquè no digui, oblidem que nosaltres som la costelleta de Burriana, Fes aquí el FS. Anem a contar l'origen de les falles de Burriana. Pues tinc que dir-te que era la nit del 16 de maig de l'any 1928.
1928.
A la plaça de la Mercè de Burriana, davant del convent del mateix nom, començava a alçar-se la silueta d'un monument estrany pues, per aquelles hores, perquè això mai havia ocorrit, en una plaça d'esta localitat, però que amb els anys se faria de lo més normal, esperada i admirada com el que estem esperant en guany que les monten, si el temps mos permetís, i anar a disfrutar-les com fem cada any. Tinc que contar-te, Susana, que com a cosa interessant, que als anys 20 Borriana estava en una època d'esplendor econòmica gràcies a la bona moment que estava tenint el comerç de la taronja. Això que, juntament amb les relacions mantingudes per aquests negocis entre la gent de València i de Borriana, va ser determinant per l'aparició d'esta festa també en les localitats de la Plana. Aparició que es va fer possible gràcies a la intervenció de l'entusiasta Carlos Romero Bernia, que era el capellà de la Iglesia de la Mercè, a més d'ordenança i pregoner de les tandes del sindicat de Recs, el qual va llançar la idea de, per això, de plantar una falla en una reunió gastronòmica sempre a les menjotades, sempre hi se les bones
idees. I tant,
idees,
i tant que sí.
Amb els seus amics que estaven compartint taula en ell. I allò, pues, allí va ser on vas començar tot.
Alrededor d'una taula, com a bon sí. Valencià.
I és que en aquella reunió hi havia don Manuel Martí Félix, a la postre president d'aquella comissió. Segons indica ell mateix en una entrevista que li van fer a l'any 1966, la falla va néixer dues setmanes abans de Sant Josep i se va pensar com a complement dels sopars que feien, vamos, que serien molt a menuts, és a dir, per a diversió pròpia per a un grup d'amics. Però el projecte, per això, va anar a més i després de que l'alcalde de Borriana, pues, en el mateix any 1928, don Vicent Enrique, pues, li va cedir fustes, després de recollir també roba i altres coses als veïns de la barriada, els veïns també van col·laborar, a més d'haver demanat diners per a tots els veïns, pues, aquell va ser el primer en se van tenia que dir que n'hi ha molts que se van mostrar una miqueta indiferents, això, que collons, si m'estan demanant diners, esto no saben ni lo que és això, no? Però que a mesura que anava avançant el procés de la realització del monument, anaven a buscar el sacristán per a col·laborar en una peseta. Bueno, això pareix que tinga, vaja, son serio i pareix que sea una cosa que serà bonica per al poble. I així és com se va començar a realitzar la falla en l'almacén de gra que tenia el president de la comissió, amb l'ajuda de la gent de la localitat. Entre tots van ficar su granito d'arena i van fer, pues, que la primera falla de Borriana, pues, tinguera bon fi. I el monument tractava de ridiculitzar el comerç de taronges amb vistoses oficines i tenidores de llibres. Tenidores de llibres són els llibres de comptabilitat.
Sí, 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 sí.
Forma que fracassava en la majoria dels casos i ensalçava la figura del comerciant tingut per paleto. O sigui, ensalçava el llaurador de tota la vida, que això són els que, en veritat, com sempre, són els que tiren la terra pa'lante, no? I que feien les seues anotacions en un llibre de paper de fumar i que posava els diners ingressats en un jarro gran i que ficava que aquí pagàvamos, no? Uh-huh. I millor dir, ficaven els ingressos en el jarro gran, no? I en el xicotet, tenia un altre xicotet que ficava en el que pagaven, no? Els proveedors i tot això, no? Però això es va passar en un extrem de la falla, o sigui, a un costat de la falla, posem l'exemple que a l'esquerra, i a la dreta, pues hi havia un inotet primotet davant d'una luxosa taula de despatx i davant una caixa de caudals oberta i plena de tallarines. A l'altre extrem de la falla, un inot gordo, vestit de llaurador i amb un enorme puro en la boca, no? I este ja te'n pots imaginar que serà el roïn de la pel·lícula. Sentat entre una gran jarra amb la inscripció Haber i una xicoteta on estava escrit Debe.
Claro, el debe i el haber.
El haber, correcte. Tot això estava sobre un cadafal quadrangular, al qual se li van fer pintures al·ludint al comerç de la taronja de l'època. En un dels laterals de la falla, per exemple, va aparèixer un burrianenc anomenat José Borja, que era un bon dibuixant i caricaturista de l'època, el qual estava pintant a un comerciant que fugia perseguit per uns llauraors que portaven un garrot en la mà, que no sé què...
Qui por a canviar la vida.
Pues els veïns de Borriana en seguida ho van relacionar en seguida amb un fet que va haver poques dies abans. I és que la d'un comerciant que havia desaparegut sense pagar.
Ai, Dios.
Veus tu que la vida sigue igual. Bueno, avui tindrem una... Pues això, pues dite, Susana, que al final la gran festa que se va celebrar d'aquella falla va acudir tota la població. Aixina com gent de les poblacions veïnes, que segurament gent de Vila-real també degrada de arrimar-se.
Home, clar.
Lo que va servir per a donar ànimos i ser el sembrar de la llavor de lo que avui en dia són les festes de Borriana, que tal vegada siguen les segons festes més importants falleres de tota la comunitat i quasi que diria del món, perquè, vamos, darrere de la mateixa capital.
Home, la primera falla que van fer va estar molt ben feta. És a dir, va dir lo que passava en aquell moment en el tractor econòmic que hi havia sí, en la província de Castelló i com el que passava en aquell moment ara d'una altra manera seguís passant, eh?
Correcte. I ara pues, no anem a deixar per la nostra playlist.
Home, la primera m'encanta.
La playlist fallera i bueno, ja més començar parlant en ella, si vols ser lo disco es molt la ficarà al final, no? Que és la de Paquito Chocolatero, perquè ja l'han ficat, n'hi ha que recordar que el compositor era Gustavo Pascual Falcó, que se va considerar la composició musical, se considera la composició musical espanyola més interpretada del món, per això deia jo que el himne d'Espanya perfectament poguera ser esta cançó. I de les més versionades, tant en instrumentació com en la lletra, o sigui, ha donat per a molt esta cançó. I ara, pues, pogueres començar esta playlist en Amparito Roca, que Amparito Roca és el nom d'un passodoble que va ser composat en l'any 1925 per el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau. El nom el recibís en honor a una jove alumna seua que li diem, curiosament, Amparo Roca. No n'hi havia que pensar molt, eh? Aquí se li donava classes de piano i era molt amiga de la seva filla Maria Teresa. Actualment, al carrer de... té un carrer a Carlet, recibís el nom d'este Paso Doble. Tinc que contar-te com a anècdota d'esta cançó que en la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Sydney, allà l'any 2000, va ser la peça en la que la delegació espanyola va fer acte de presència ante tots els espectadors.
És que és una molt bona peça. Anem a escoltar-la.
I ara, pues, per seguir les cançons que solen escoltar-se en aquestes fetges tan tradicionals, no pot faltar, pues, el mateix himne de la Comunitat Valenciana, que és un himne oficial a tota Espanya. I el seu origen se remunta a l'exposició regional que es va fer a l'any 1909 i va ser composat per el mestre José Serrano. El himne té dos lletres oficials, una en valencià i l'altra en castellà, i en ambes són reconegudes per la llei. La lletra i la música de l'himne reflecteixen la identitat i la cultura de tots els valencians.
Però frenar no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germes fingau, i en el taller i en el camp remore.
És una cançó que en estos fetges que després de la tragèdia que han passat i això, jo crec que encara ens emociona més i ens sentim, sí, més identificats en una cançó que tal vegada sigui una de les melodies i himnes més bonicos de quasi que de totes les comunitats autònomes, te podria dir, eh? No és perquè sigui al millor una miqueta parcial, tinc que dir-ho, però
és preciós.
Però és molt bonica, la veritat és que sí. I ara anem a contar una miqueta la cançó del Tío Ramón, que és un paso doble que la veritat que té una miqueta de tristesa. Una tristesa perquè a vegades te veus la bona gent i la mala gent, no? Te diràs, i què té que veure el Tío Ramón en aquest conte que me vas a contar? Doncs pues vaig a dir-te molt senzill, Susana. Tomàs Olcina Ribes era un jove músic que silbava qualsevol melodia pues, que se li venia al cap i ho plasmava en seguida en un paper. En el temps continuava els seus estudis i els seus coneixements musicals que cada vegada anaven en augment. Tinc que dir-te que en tan sols 16 anys va arreglar les seues composicions i les portava als ensaios, en la que els majors que estaven en ell, en la banda, no se creien que aquelles notes van ser escrites per ell. Entre elles estava pues, esta cançó, la del Tío Ramón. Un paso doble molt pegadís i que es començava a estendre-se de forma popular per la comarca. Tinc que dir-te que el germà de Tomàs, Luis, que també li diuen com a mi, un tocallo meu, son pare pues, també tenia afició a la música, no? Tinc que dir-te, no? I son pare deia, ja, el músic ja de por sí, ja, així no ha de comer, no? Jo ja tinc prou, el teu germà Tomàs, menys faltes tu que vulguis ser músic. Entonces, li va ficar tota classe de traves a este xic, però ell i sa afició per la música sempre l'ha tinguda, no? Però ell se va dedicar pues, a treballar en un laboratori i visitava molts clients per a controlar la venda de les carns del ganado i entre estes elles s'encontrava Salvador Salva Sopena, recordemos d'este nom, perquè este és el que figura com a autor de la cançó del Tío Ramón que meritava escriure el seu germà. I així te conté una miqueta el que va passar. El qual era el director de la banda de Javia. Pues parlant en ell, un dia li comenta que el seu germà Tomàs també era músic i que tenia unes composicions molt boniques, entre elles el paso doble del Tío Ramón, que li agradava molt, lo que el Salvador li va demanar que la deixara per a interpretar-lo en la seva banda. Luis, que simplement presumia orgullós de que el seu germà, pues pensava que seria una oportunitat per a que el treball fora més reconegut, i així no ho va fer. Li va deixar el paso doble per a que la banda de Javia pues això la interpretara. Però qual va ser la seva sorpresa quan al pas dels anys van comprovar que el paso doble estava editat i registrat en l'SGAE en el nom de, no en el nom del seu germà Tomàs Olcina Ribes, sinó de Salvador Salva Sopena, que era el director de la banda. Bueno, això ha estat molts anys en litigis, al final li va dir que, bueno, que te dejaré, li donava el 50% per ser el col·laborador, no l'autor, no? Però ells van preferir, bueno, més val poco això que nada, no saps? Però que això ho conte perquè els nostres oients sàpien que a vegades, que jo diguera que l'autor és Salvador Salva Sopena, n'hi ha que saber que no és ell, és el germà. I que la història d'este Tomàs sí que existís, perquè era, li diuen tío Tomàs perquè és abuelo. Este xic era un home que va fugir de l'Espanya mísera per anar-se'n a treballar allí, era un bon home, i s'abuelo, diguem, d'alguna manera el va recollir. I ell, el xicuelo este, el compositor, Tomàs, pues, li agradava fer, li agradava parlar en ell, li agradava... I diu, algun dia, quan siga famós, te faré una composició, pa tu, en el seu honor, perquè era un home que segur que se feia de voler. Tant era que el tratava de tío, el tío Ramón, diria, saps? I el tío Ramón resulta que esta cançó pues, és coneguda a tot el món i que anem a escoltar-la una miqueta.
Quantes vegades l'hem sentida, eh?
Sí, i en canvi, quina tragèdia...
Com I no sabíem quina història hi havia darrere.
I a vegades n'hi ha que passar el temps i tindre l'oportunitat, com tenim nosaltres en la ràdio, per a ficar a cada un en el seu puesto. I des de luego, Tomàs Olcina Ribes, el creador en aquell any, en 16 anys, n'hi ha que ficar-lo en l'altar correspondiente i a l'altre senyalar-lo com a mala persona. N'hi ha que dir-lo.
Un aprofitós, un espavilat i un sinvergüenza.
Correcte. I ara, pues, seguint en una altra cançó que jo crec que és de les grans també, és la mateixa València, el paso doble dedicada a esa ciutat. Thank you. cançó, quina la sentida, esta jo crec que, vamos, tinc que dir-te que esta composició és del maestro Padilla, que la va escriure en l'any 1925 i que ja des del primer minut ja va cosechar un èxit internacional, o sigui, a tot el món li encantava este paso doble. I és que n'hi ha que dir-li als nostres oients que este paso doble és una adaptació d'un número musical de la zarzuela de Padilla, La bien amada. I també una altra de les cançons que segurament si estem passejant per les falles, escoltem les bandes de música que passegen i passacalles que solen haver, una de les cançons que estan és Caridad Guardiola. I és que és un destacat pasodoble composat per Antonio Ramón Carrillos Colomina, un talentós autor i compositor espanyol que va constituir i contribuir al repertori de lo que és la música de banda i tradicional espanyola. Este pasodoble, en la seva melodia vibrant i solene, va ser creat en honor a la figura de Caridad Guardiola, un símbol de la cultura i de les festivitats populars a Espanya. Cançó que segurament molts dels nostres oients l'hauran escoltat i segurament és la de Sàbia. Este paso doble va ser creat per Salvador Salva l'any 1975 i és un dels més actuals, però vaig a contar-te que França va ser el primer país en què esta música va calar. Se va vincular ràpidament, pues, al món taurí, però també als altres actes festius. I siguis estan present tant en el Paso Doble Sàbia, ha servit de banda sonora de la pel·lícula Les Filles al Jo, una pel·lícula francesa que va ser estrenada el 2010. Però no és prou això. México va ser el país que li va donar la benvinguda al continent americà i va fer seu a la música per als festeus taurins i festius. Des d'allí el seu impacte al resto de Llatinoamèrica, ja que va anar creixent esta cançó a Bolívia, a Perú i a altres països que amen la tauromàquia. Esta fama mundial ha aconseguit que el paso doble siga interpretat en puestos tan inimaginables, Susana, com pot ser Ucrània o inclús Kazajstan, una república situada en l'Àsia central. I d'esta família té coneixement perquè la mateixa SGAE li informa trimestralment qui ha comprat els drets d'autor. Aquesta setmana també coincidís, perquè sempre coincidís en que se solapen moltes vegades les festes de la Magdalena i de les falles, vull que era fer un, aunque siga un xicotelicis.
Les festes de les falles seran entre el 16, comencen el 14, s'acaben el 19, o sigui, este cap sí. de setmana, i les de la Magdalena seran del 22 al 30, és a dir, tenen una setmaneta, però jo crec que se solapen en moltes coses, eh?
Sí, però vull que era contat una miqueta el seu origen, no? No dissem que Castelló va ser fundat en l'any 1900, fundant, no? Que en l'any 1251 Jaume I li va donar permís a passar des d'allà de la muntanya del Cerro de la Madalena, que es diu, a baixar al Pla, no? I crear la ciutat de Castelló allí baix, no? I diguem que és un homenatge a les festes fundacionals, no? I que va tenir, pues, això, lo que són les falles, les gallates, avui en dia li ho tenim que reconèixer a Vicente Jimeno Mitjavila, que va ser un cronista oficial i arxivero de la ciutat de Castelló, a més de un que va ser alcalde, que era José Luis Jimeno, pues tinc que dir-te que este home, en l'any 1945, quan l'Ajuntament volia revitalitzar les festes de la Magdalena, fent, per això, fer la celebració tal com l'avui coneixem, com en el pregó i tot això, no? I d'ell va eixir, per això, de que crear 12 comissions de festes, que cada una en el seu barri, que cada un creara la seva gallata, i que fera, pues, la competència en originalitat en aquest tipus de monument, de monument ecològic, perquè reciclen molt. I que, per això, avui dia tinc que recordar que són 19 les galletes perquè el municipi... Que això me va vindre a mi al cap l'altre dia, que va vindre així el senyor Benjoc, que vol revitalitzar les festes fundacionals en el xullatasso, que vol que cada barri o faixa se congregui la gent i tal, doncs mira, a lo millor... Una cosa que en l'any 45 ha sigut una de les festes més importants, que moltes vegades en guany no, perquè són les falles qui obrirà l'espectacle taurino per a que siga amant d'aquest espectacle, però quants anys ha sigut que ha vingut gent de tota Espanya a la ciutat de Castelló per a veure-les començar d'aquest espectacle, que lamentablement cada vegada n'hi ha tant de retractors com amants a aquest art taurí. Pues tinc que dir-te per això, que a vegades el xullasso, pues, pot ser l'origen de les festes d'ací 50 anys. Parlem de que, en vez de Vicente Jimeno Mitjavila, l'ideòlogo de les festes de la Madalena, pues parlem de José Benjó com l'ideòlogo d'una festa que a lo millor a este municipi ens donaria l'oportunitat de ser les terceres festes d'un municipi com el nostre. I això és un breu repasso que espero que vos hagi agradat per fer-vos una miqueta de boca, per animar-vos a que aneu a Burriana, la nostra localitat germana.
I avui divendres comença ja tot el fallerío i tindrem una setmaneta, no?, per viure'l bé, i després començarà la Madalena.
Jo animo a la gent que vagi demà, perquè demà és l'únic dia que quasi que segur que fa sol. O sigui que demà jo animo a que, si voleu veure el seu esplendor un dia il·luminado, perquè és una llàstima que l'esforç que porta aquest tipus de monuments, que siga
arruïnat. Tots els anys n'hi ha patiment de la pluja, que s'arruïna el monument, però bueno, és que ens agrada patir, és que si som molt patidors. Jo crec que, com sempre, hem tingut aquest gran motor econòmic, és la citricultura, que sempre estem pendent durant tot l'any de les inclemències del temps, ja estem habituats.
Ho tenim en el nostre ADN, ja, sí que és veritat.
Lluís, gràcies per haver estat així.
Bueno, hasta la próxima.